Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. L'Església Catòlica aposta per un treball d'ecumenisme, de punts d'unitat entre els cristians, basat en l'experiència de l'últim sínode. Així ho expressa la Comissió Teològica Internacional en un document que s'ha fet públic aquest dijous amb motiu dels 1.700 anys del Concili de Nicea i a partir del text d'una històrica professió de fe, l'anomenat Credo Llarg, aquella professió de fe que ha unit més els creients en Jesucrist. En un món dividit per molts conflictes, desencontres i altres problemes, és una gran notícia que els cristians mostrin al món el seu desig d'una futura unitat refeta, amb gestos i fruits concrets. Aquesta és la notícia de portada. Abans d'entrar en matèria, us avancem altres informacions en titulars. El papa diu que l'Església ha de ser la nova humanitat reconciliada en un missatge adreçat als participants en el pelegrinatge jubilar del Servei Internacional per a la Renovació Carismàtica Catòlica. Francesc subratlla la importància de la pau de l'esperit com a condició per superar les divisions. A més, el rector de la parròquia de Santa Anna, Hospital de Campanya, Peyo Sánchez, ha tornat a alertar aquest dimecres al vespre davant d'un cert rum-rum, diu, de rebuig al projecte d'aquesta gran obra social. Aquesta vegada ha estat en un acte públic a la mateixa església de Santa Anna. D'altra banda, les 5 passions de Johann Sebastian Bach, compostes per lloar el patiment i la mort de Crist, són notícia. Dues d'elles s'han conservat i al Palau de la Música Catalana les programa per aquesta setmana vinent. Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música, ha assegurat a Ràdio Estel que les dues passions tenen els seus trets comuns, alhora que també es diferencien l'una de l'altra. Això i més als propers 13 minuts. Salutacions a l'equip, avui amb el José Matoses a les vies de so, el David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Credo de Nicea és el text que marca la reflexió i el contingut d'un document que s'ha fet públic aquest dijous. L'escrit, publicat per la Comissió Teològica Internacional, es titula Jesucrist, fill de Déu, Salvador, 1700 aniversari del Concili Ecumènic de Nicea. Està dedicat a aquella històrica assemblea que és símbol i que proclama la fe en la salvació a través de Jesucrist. El document està estructurat en 4 capítols amb el fil conductor de la promoció de la unitat dels cristians i la sinodalitat en l'Església, és a dir, el treball caminant tots junts. Recordem que el 20 de maig el món cristià commemorarà els 1.700 anys de l'obertura del primer concili ecumènic, el que es va celebrar, com dèiem, a Nicea, l'any 325, i del qual va sorgir el Credo Llarg, una professió de fe amb més explicació sobre el Déu Pare, Fill i Esperit Sant. Completat posteriorment amb el Concili de Constantinople, l'any 381, el Credo de Nicea es va convertir a la pràctica en el document d'identitat de la fe professada per l'Església. Aquest document, que publica ara la Comissió Teològica Internacional de gairebé 70 pàgines, reflexiona sobre el concili convocat per l'emperador Constantí a l'Àsia Menor, amb el doble objectiu de recordar-ne el significat fonamental i posar en relleu els extraordinaris recursos del credo, rellançant-los en la perspectiva de la nova etapa d'evangelització que l'Església està cridada a viure en el moment actual. A més, aquest text de memòria arriba durant el jubileu dedicat a l'esperança, en què coincideixen les dates de la Pasqua per als cristians d'Orient i d'Occident. D'altra banda, destaquem que el papa diu que l'Església ha de ser la nova humanitat reconciliada. En el seu missatge, els participants en el pelegrinatge jubilar de Charis, el Servei Internacional per a la Renovació Carismàtica Catòlica, Francesc subratlla la importància de la pau d'esperit com a condició essencial per superar les divisions. tant en el si de la família com entre les nacions. També insta a evitar que l'aferrament als líders es converteixi en motiu de conflicte. El pontífex fa una crida general a ser tots artesans i testimonis de la pau, de la unitat, també. El pelegrinatge jubilar de Charis, el Servei Internacional de la Renovació Carismàtica, se celebra a Roma des d'aquest divendres i fins diumenge, amb el lema Testimonis joiosos de l'esperança. En el text, el papa compara la missió de Charis, organisme creat per la Santa Seu a través del dicasteri per als laics, la família i la vida, amb el moviment propi del cor fins al cos humà, profundament arrelat a l'Església, però alhora obert als seus horitzons universals.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de qüestió. El rector de la parròquia de Santa Anna, Hospital de Campanya, Peyo Sánchez, ha tornat a alertar aquest dimecres al vespre davant d'un cert rum-rum, diu, de rebuig al projecte d'aquesta gran obra social, d'acord amb el que va declarar hores abans a Ràdio Estel. Aquesta vegada ha estat en un acte públic a la mateixa església de Santa Anna.
Aquestes actituds del veïnatge en diferents punts de la ciutat no veixen a casualitat o aspectes locals, sinó que pensem que això està coordinat perquè ha passat més o menys en la mateixa època. O sigui que ens preocupa que aquí també hi ha un moviment polític que està manipulant també els veïns per a provocar aquest tipus de malestar, i això preocupa també especialment, no? I per això nosaltres ens hem assabentat que això estava passant a molt diferents llocs. I això ja no és una casualitat. Quan les casualitats es repiten, és que hi ha un plan.
Paraules del prevere Peyo Sánchez en una església de Santa Anna on es va fer aquest acte i que estava plena a vessar amb persones que volien donar suport així a una institució, l'Hospital de Campanya, que des que va néixer el gener de 2017 ha proporcionat recer i taula de fraternitat als més vulnerables. Representants d'entitats socials, voluntaris i amics de Santa Anna s'hi van fer presents, com també Ramon Bassas, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. El títol de la taula rodona, Odiaràs el proïsme, parteix d'una reflexió que el cardenal Matteo Zuppi feia en un llibre sobre l'actual societat, que més que unir, divideix, que més que estimar, odia, i que, a més, odia els més vulnerables. Una altra de les presents a l'acte, Lucía Caram, religiosa compromesa amb obres d'ajuda als més necessitats i també participant, com dèiem, lamentava que aquesta ofensiva és contrària a qualsevol creença.
Jo penso que estem en un moment en el que s'està profanant el nom de Déu cada cop més i estem instrumentalitzant el nom de Déu i de la religió. I penso que en llocs com aquest, en el que hi ha una sensibilitat des de l'Evangeli, un pot fer una lectura i pot prendre, com deia el Padre Ángel, partit perquè davant les situacions que estem vivint no pot ser neutral. Quan et poses en les ferides de la humanitat, en el sofriment del que està exclòs en l'altre, ja no són los de casa, ja és el meu germà, ja té rostre. I pots entendre i elegir millor l'Evangeli i entendre els sentiments de Jesús.
I precisament el sacerdot asturià Ángel García, el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, assegurava que Santa Anna, com molts menjadors socials i altres experiències d'Hospital de Campanya, mostra que l'Església ha de pensar sempre, sobretot en els exclosos.
Es cierto que a veces las críticas, yo creo que casi a veces no nos hacen efecto, al contrario, yo creo que nos dan grandeza para seguir. Y a veces las personas que no están de acuerdo con nosotros, que les estorban los pobres, porque huele mal, porque no usan la colonia, a uno le da pena. Le da pena porque son hombres y mujeres que no saben estar con los pies en la tierra. Los que a veces nos critican y dicen que la iglesia está para otras cosas. La iglesia, el meollo de la iglesia es estar siempre con los pobres. El Papa Francisco, cuando él iniciaba el pontificado, decía cómo me gusta una iglesia pobre y para los pobres. A uno le gusta esta iglesia, que no es la iglesia tan siquiera ni del Papa Francisco, es la iglesia del Jesús de Nazaret.
En aquesta taula rodona, aquest dimecres al vespre a l'església de Santa Anna, Hospital de Campanya, també van participar Beatriz Fernández, directora d'Arrels Fundació, i Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya. Van estar moderats per Peyo Sánchez, que, com no podia ser d'una altra manera, va referir-se a Vicky Molins i va recordar la gran trajectòria d'ajuda a l'Hospital de Campanya que va mostrar i va oferir sempre aquesta religiosa teresiana. Les cinc passions de Johann Sebastian Bach, compostes per lloar el patiment i la mort de Crist, són notícia perquè dues d'elles s'han conservat i perquè el Palau de la Música Catalana, seguint la seva tradició, les ha programat novament aquest any a les portes de la Setmana Santa, concretament per a la setmana vinent, dimecres i divendres. Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música, ha assegurat a Ràdio Estel que tant la passió de Sant Joan com la de Sant Mateu tenen els seus trets comuns, alhora que es diferencien l'una de l'altra.
Bé, doncs, com els propis evangelis, que tots quatre són molt diferents, donada, diguéssim, la manera d'acostar-se a la figura de Jesús que tenen cadascú, les passions també reflecteixen, diguéssim, aquesta perspectiva diferent dels autors dels evangelis. En aquest sentit, la passió de Sant Mateu, com que és, diguéssim, una passió que ocupa més espai també a l'evangeli de Sant Mateu, doncs té una durada més llarga que la de Sant Joan. Mentre que la passió de Sant Joan és una passió més curta, però alhora és molt més, diguéssim, humana.
La directora artística adjunta del Palau de la Música Catalana també va comentar que Bach tenia aquesta facilitat de poder combinar la música amb la litúrgia.
Jo crec que més enllà de la litúrgia pròpia catòlica, aquestes passions apel·len a un ritual propi, diguéssim, de la nostra cultura, que sempre doncs, ens acosta a la Setmana Santa d'una altra manera, no? A través de la música. Precisament la música és l'eina que Johann Sebastian Bach fa servir per acostar-nos a un relat bíblic, evangèlic, que per a alguns pot tenir una transcendència, diguéssim, divina, i per d'altres no, però tanmateix pot tenir una transcendència que els acosti doncs, a una realitat.
Enguany, la passió, segons Sant Mateu de Bach, anirà a càrrec de Ries, Kammerchor, Berlín i Acamus, mentre que la de Sant Joan arribarà de la mà de les formacions Vox Luminis i Freiburger Baroque Orchester. La primera, la de Sant Mateu, serà dimecres vinent 9 d'abril i la de Sant Joan divendres dia 11.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Recordem en aquest tercer bloc que l'Espai Endesa de Barcelona va acollir dimecres un any més l'entrega dels prestigiosos Premis Crítica Serra d'Or en la seva 59a edició. Reconeixen els treballs en català més destacats del 2024 sense que s'hagin presentat a concurs. Els guardons no tenen dotació econòmica, són simbòlics i comporten el lliurament d'una serreta d'or de solapa que representa la distinció que atorga la revista Serra d'Or. Aquesta edició ha estat molt marcada pel mil·lenari de Montserrat. En la seva intervenció, Manel Gas, abat de Montserrat, va fer especial referència a la commemoració i va actualitzar el lema que Montserrat proposa a la societat: resa, llegeix, treballa, regeix-te a tu mateix en comunitat. I destaquem per acabar que la Conferència Episcopal Francesa, reunida a Lourdes en Assemblea General, ha elegit nou president. Serà el cardenal Jean-Marc Avelin, de 66 anys, que visitava ara fa poc Barcelona amb motiu de la sortida del vaixell de l'Esperança amb joves europeus. La CUA explica que l'arcabisbe de Manresa va ser elegit a la primera votació, obtenint així la majoria necessària de 2/3 en menys de 10 minuts. Avelin succeeix Éric de Moulins-Beaufort, arcabisbe de Reims, els 6 anys del qual, com a president de la Conferència Episcopal Francesa, van estar marcats per la lluita contra la violència sexual en l'Església. Recordem que Jean-Marc Avelin ha estat, doncs, elegit president de l'Episcopat francès. Fins aquí aquesta edició informativa. Sense distància us acompanya per Ràdio Estel FM a 6:45 del matí, a 12:30 i a 6:45 de la tarda, de dilluns a divendres, també aquests dies, per Ànima Estel. I ens podeu recuperar per l'aplicació Ràdio Estel Oficial i per radioestel.cat. Adéu-siau.